A Catalunya hi ha una gran tradició de recol·lecció de bolets per menjar. Com a detall anecdòtic, destaquem que fins i tot tenim un parc natural on s'inclou el nom d'un bolet, el Moixeró o Moixernó, per la serra de Moixeró. Sabeu quin és? Doncs sí, el parc natural del Cadí Moixeró. L'activitat boletaire tradicional s'ha centrat en unes poques espècies, però en els darrers anys se'n cullen força més a causa de la gran popularització entre la població urbana. Les espècies típiques han estat, sobretot, uns quants bolets de tardor lligats a les pinedes, el rovelló, les llarengues o mucoses blanca i negra i els camagrocs. A la primavera es cullen bàsicament dos bolets de prat, el moixeró i la corriola, camasec o carretera. I més rarament, múrgoles. També hi ha tòfones, però només les poden trobar els especialistes que les busquen amb l'ajut de gossos. En l'actualitat, l'afició pels bolets atreu milers de persones als boscos durant els mesos de setembre i octubre, especialment els caps de setmana. La resta de l'any, la presència de boletaires és limitada. L'activitat boletaire beneficia l'economia local, però també comporta inconvenients. S'embruta el bosc, hi ha molèsties a la fauna per excessiva presència humana i també molèsties a ramaders i danys a les pistes forestals i als prats pels cotxes. Per tal de minimitzar aquests inconvenients, els boletaires han de procurar ser respectuosos amb l'entorn i també han de conèixer les regulacions d'aquesta activitat. Per això hem cregut adequat que totes les persones que s'inicien en aquesta pràctica i les que ja en porten uns anys gaudint-la coneguin encara més l'apassionant món dels bolets. Parlarem amb Jaume Llistosella, micòleg i botànic, president de la Societat Catalana de Micologia i responsable del mòdul de fongs del Banc de Dades de Biodiversitat de Catalunya i 40 anys professor a la Universitat de Barcelona.
No he sabut trobar el moment per sincerar-me, ni la manera d'avançar. M'he trencat a cada pas sense pensar-m'ho. M'he fet mal per ser capaç d'imaginar. No vaig veure les senyals mentre esperava, perquè el cel em va remoure la veritat. He après que callar-se les paraules, per molt que tinguis ganes, és el que et farà avançar. I vaig cagar-la, idealitzant-te, sense pensar ni escoltar la gent. I vaig cagar-la, imaginant-te amb la foguera vora el mar sense res més. Potser he perdut el temps per no viure el present. Ja m'he trencat les ales per entendre lentament. Ara el que et toca, sense resposta, és agradar-me i no fer l'idiota. Potser he perdut el temps per no viure el present. Ja m'he trencat les ales per entendre lentament. Ara el que et toca, sense resposta, és intentar agradar-me i parar de fer l'idiota. No he sabut trobar el camí, jo ja t'ho vaig dir. Vas trobar-me perdut enmig de les nits fredes. Me sé com pujar el Puigmal enmig d'una forta tempesta. I ara no sé com guiar-me amb les estrelles. M'has ennuvolat i ara no em deixes veure. No sé com tornar, hauré d'improvisar i baixar per la tartera. Vaig cagar-la, idealitzant-te, sense pensar ni escoltar la gent. I vaig cagar-la, imaginant-te amb la foguera vora el mar sense res més. Potser he perdut el temps per no viure el present. Ja m'he trencat les ales per entendre lentament. Ara el que et toca, sense resposta, és agradar-me i no fer l'idiota. Potser he perdut el temps per no viure el present. Ja m'he trencat les ales per entendre lentament. Ara el que et toca, sense resposta, és intentar agradar-me i parar de fer l'idiota. Estimar-me a mi, no pensar en ningú. Estimar-me a mi, molt abans que tu. Abraçar-me fort a mi. Estimar-me a mi, no pensar en ningú. Estimar-me a mi, molt abans que tu. Abraçar-me fort a mi. Potser he perdut el temps per no viure el present. Ja m'he trencat les ales per entendre lentament. Ara el que et toca, sense resposta, és agradar-me i no fer l'idiota. Potser he perdut el temps per no viure el present. Ja m'he trencat les ales.
elles van amb camper.
Els bolets són l'òrgan reproductor dels micelis que constitueixen els fongs. Els fongs transformen les restes de la matèria orgànica d'animals i plantes en substàncies aprofitables pels vegetals. A més, els micelis dels fongs formen part de l'estructura del sòl, que és el suport imprescindible per al desenvolupament de la vida vegetal i, per extensió, de tota mena de vida. Hi ha diverses classes de bolets. Uns són tòxics, d'altres comestibles, però la majoria no tenen cap interès culinari. Al final de l'estiu i a principis de la tardor, sovint es diu que és època dels bolets, ja que és el període en què resulta més fàcil trobar-ne. El costum de menjar bolets a Catalunya està molt arrelat socialment i incorporat a la gastronomia. Això fa que un gran nombre de persones es desplacen als boscos amb l'afany de passar una estona d'esbarjo i omplir de bolets els cistells. Però cal vigilar. Algunes espècies són tòxiques i molt perilloses. Ara bé, com hem dit, la importància dels bolets recau en la seva funció i també és un dels àpats preferits del porc senglar i d'altres animals. Qui millor ens ho pot explicar tot això és Jaume Llistosella. Bon dia.
Bon dia.
Els fongs s'associen habitualment a la humitat, malalties, lesions, intoxicacions, però realment és una de les peces claus presents en qualsevol ecosistema. Hem de dir, també, que no tots els fongs fan bolets, però la seva funció és vital i un clar exemple d'economia circular natural. La riquesa micològica és importantíssima per conservar els boscos i a l'inversa, és així?
Sí, els fongs són els recicladors de la natura. Les plantes són les productores, és a dir, xuclen del sol els nutrients, les sals minerals, sobretot fosfats i nitrats i coses d'aquestes, i en fan matèria orgànica. Després venim els consumidors, entre els quals hi som nosaltres, i després queden les restes, que són des de la fullaraca i els troncs que hi ha en els boscos, fins a les restes d'animals de tota mena. I els fongs són els encarregats, es nodreixen d'aquestes restes, i el que fan és tornar a alliberar en el sòl les sals minerals, els nutrients que les plantes havien absorbit. És a dir, d'alguna manera fertilitzen el sòl amb fosfats, nitrats, etc. Aquesta és la funció fonamental dels fongs, que no ho fan... Els bacteris també fan alguna cosa semblant, però en cap moment a la mateixa dimensió que ho fan els fongs.
Per això és important tenir en compte que les alteracions del medi on viuen els bolets, fins i tot en èpoques on no n'hi ha, perquè repercutiran també en la presència dels bolets a l'estació de fructificació. I segurament una de les preguntes que tothom es fa en un moment o altre és aquella de com s'han d'acollir els bolets, però si a casa això ho desvetllarem més endavant, perquè abans de tot això hem de conèixer quins són els bolets comestibles més freqüents a Catalunya.
Bueno, d'entrada, parlar de bolets i fongs s'ha de vigilar una mica. No tots els fongs fan bolets, vull dir, diguem-ho així en aquest sentit. Llavors, a Catalunya de bolets n'hi ha enregistrats que es coneixen, jo diria que gairebé 3.000 de diferents, que no són pocs. Llavors, dir quins són els més freqüents depèn d'en quin mes et fixes o no et fixes. Nosaltres ens fixem més amb els que es mengen, amb els que tenen la fama de ser bons, etc. No? Però n'hi han molts a tots els ambients, des de l'alta muntanya a 3.000 metres en les herbes aquelles, als prats, hi surten bolets, i a les dunes també hi surten bolets, és a dir, hi ha bolets a tot arreu, en aquest sentit. I els més freqüents sempre és molt difícil de dir.
Però, com has dit, n'hi ha una gran quantitat i segurament no els coneixem tots. I és que la recollida de bolets indiscriminada també pot suposar un risc per la salut de les persones i també per al bosc. Perquè què et sembla si, ja que hem parlat d'aquests bolets més comuns, parlem també dels bolets tòxics que podem conèixer més a Catalunya?
Sí, de bolets tòxics, aviam, ens hem de fer la idea de que la notícia que ens donen els mitjans de comunicació és quan algú l'han portat a l'hospital i s'ha mort. Sí, però bolets que fan mal són uns quants i no mai t'informen de tots aquells que han anat a urgències amb mals de ventre i s'han passat una setmana amb mals de ventre però no s'han mort. Llavors, tot i que n'hi ha molts que es consideren tòxics, els que realment són problemàtics són els que provoquen la mort de les persones. Aquests sí que cal vigilar molt. I llavors, normalment, són pocs bolets que tenen aquesta particularitat i s'han de conèixer. No hi ha manera per diferenciar-los dels altres. Vull dir, no pots dir, no hi ha regles per diferenciar un bolet tòxic d'un que no ho és. L'única regla vàlida és el coneixes o no el coneixes. I si aquesta no la pots aplicar, la segona és no el cullis i no te'l mengis. Això és fonamental. No mengis res que no n'estiguis segur, perquè allò ens pot fer mal. El problema dels bolets que maten la gent és que no provoquen símptomes digestius. És a dir, que tu te'l menges i no tens cap mal de panxa. Però al cap de les 8-10 hores d'haver-lo menjat i haver-lo paït, llavors les toxines passen a la sang i llavors és quan ja no es poden eliminar, no es poden fer tractaments i la gent sol morir en poc temps. S'ha de vigilar, collir només els bolets que es coneixen i prou.
Pràcticament et tornaré a fer repetir el que acabes de
Sí,
comentar perquè
sí.
és molt típic escoltar el típic mite de com reconèixer un bolet, si és tòxic, si
Sí.
no és
Sí.
tòxic, i
Te'ls
segurament...
diré jo. Si l'all es torna negre, si la cullera de plata canvia de color, si els cargols se'l mengen, si hi ha 50.000 d'aquests. Cap, és cert. Els cargols es mengen l'Amanita phalloides i l'Amanita phalloides mata la gent. Ara, què passa? Que els cargols no tenen un fetge i tampoc ens hem preocupat de veure què els hi passa als cargols després de menjar-los. Però cap bolet tòxic compleix aquestes normes i s'han de descartar totalment. Només és conèixer-los, no hi ha cap altra norma.
Bé, sí, què et sembla si aprofitem també per donar algun consell de seguretat? Com deies, els més tòxics o més perillosos no tenim els símptomes, però sí que podem tenir els altres símptomes d'un mal de ventre, doncs...
Evidentment, si tu tens un mal de ventre després de menjar bolets, vés a algun lloc, sobretot mira de conservar els que has llançat a les escombraries o el que sigui per portar-lo, perquè si tu vas a un hospital i dius he menjat un bolet i m'ha fet mal, el primer que et diran és quin bolet. I si tu dius un bolet petit va de color no sé què, no soluciona res. S'han de portar els bolets si és possible. I això, anar a recórrer a un metge, a un hospital, que mirin aviam si realment hi ha algun problema. Moltes vegades es pot recórrer a solucions doncs, rentats d'estómac i coses d'aquestes, però diguem els més greus no responen a aquest mecanisme, és a dir, els més greus quan tens els símptomes ja no pots fer-hi gran cosa. Llavors, jo recomano només que es cullin, bueno, cuidado, també cal entendre que els bolets són tòxics si te'ls menges. Si el toques no el passa res, val? Hi ha gent que es pensa que tocant ja s'ha d'intoxicar i no passa res. Llavors, el que cal és collir i posar al cistell només els que estàs segur i conèixer. I si no, ja no ni el cullis. I el segon que diré, que també és una cosa que passa bastant sovint, és que la gent troba un bolet i com que no el coneix i no sap si es menja o no, té l'instint de venjar-se d'aquell bolet i li dona una patada. I això és un instint venjatiu. I això és totalment negatiu. Primer de tot perquè el bolet està fent una funció al bosc i la segona és perquè tu no el coneixes, però potser vindré jo darrere i estaràs donant una patada amb un bolet que és molt bo que jo el cullo. No? I per què l'has de malmetre, per dir-ho d'alguna manera? No? Això és una de les coses que s'observen més quan vas al bosc a la tardor, els desaprensius que es dediquen a donar patades i a aixafar bolets sense to ni so, que no té cap mena de sentit.
M'ha agradat molt que facis aquest incís perquè, una, també per el que parlàvem a l'inici de la funció que tenen els bolets, que no és només dels bolets bons, sinó que és de tots els bolets, i també la part que dius que potser ve darrere una altra persona que sí coneix aquest bolet, i l'altra que també ve lligat amb el que ve a ser el bosc, també que també hi trobem fauna que potser... Per exemple, el porc senglar es troba que és un dels seus àpats predilectes.
Home, el porc senglar menja bolets enterrats, és a dir, tòfones i semblants, eh? Però si has de parlar de la fauna que menja bolets, has de començar a parlar pels cucs. Els bolets es cuquen, tot allò són insectes que es mengen i s'alimenten dels bolets. Després també els cargols també en mengen, és a dir, hi ha tota una sèrie d'animals que en mengen, a part de nosaltres, sí.
No vull deixar de banda aquest tema, però com enllaçàvem amb el tema de la seguretat, no ens podíem oblidar també de dir aquella part de seguretat de que si ens endinsem en el bosc, també, a part de tenir cura de quins bolets agafem o no agafem, també hem de tenir cura de com planegem fer aquesta jornada al
Sí,
bosc.
la notícia és els equips de rescat han tingut que anar a buscar un boletaire que s'ha perdut. Sí, bé, però això no té gaire més solució com que els excursionistes, els que van a fer muntanya així, han de saber on van i que no és un passeig. Vull dir, tant és que busquin bolets com que vagin a gaudir del paisatge. Però sí, és cert. El anar a buscar bolets convida a anar-hi amb tota la família, amb molt poca experiència del que és el bosc i la muntanya, i és fàcil perdre's a dins un bosc. Si bades una mica, et pots perdre fàcilment, sí. Has de vigilar.
I ara que parlàvem dels cucs, dels porcs senglars, de la fauna que trobem, també el que podem dir també d'aquest lligam que ens trobem amb la fauna i el bosc, doncs també podem dir que tenim aquest regne carnívor, tenim aquest regne, però és que el món dels bolets és un regne per si sol.
Sí, o són organismes totalment diferents. Des del punt de vista diguem, científic, els bolets són més propers als animals que no pas a les plantes. Tradicionalment s'han estudiat com si fossin un tipus, una mena de plantes, i així, però no, no. Els bolets s'assemblen molt més als animals que no pas a les plantes. Sí, en aquest sentit. El que passa és que són un grup molt concret que tenen moltes diferències i fan un regne diguem, tancat, que són els regnes dels fongs.
Això és per la incapacitat de sintetitzar
Sí.
la seva matèria orgànica.
Sí. També les plantes fan cel·lulosa i, en canvi, els bolets no fan mai cel·lulosa i fan més alta quitina i coses d'aquestes com fan els animals.
Doncs potser ha arribat el moment que tothom espera, podem dir, el moment de desvetllar la pregunta que tothom que surt a bosc en un moment o altre es fa. Com s'han de collir els bolets?
Sí, aquest problema ve d'una vegada un programa de televisió que un dia va dir que s'havien de collir d'una manera i al cap de 15 dies va dir que s'havien de collir d'una altra manera. I evidentment tothom es va confondre. Mira, la idea del bolet jo ho comparo amb un arbre fruiter, una pomera. Sí, tu tens una poma amb un arbre i aquests són els bolets. A l'arbre en si, nosaltres no el veiem perquè en els fongs està enterrat a terra en forma de l'organisme. Són uns filaments que n'hi diem miceli. I aquest viu enterrat a terra. I llavors, quan arriba la tardor, fa, diguem, els seus fruits, entre cometes, i fa els bolets. L'organisme, el fong, el miceli, viu molts anys. Hi ha fongs que se li han reconegut 2.500 anys de vida. És a dir, no és una cosa que dius, surten com els bolets. I, bueno, surten, el bolet surt com el bolet, però l'organisme pot viure molts anys. I això també fa que tu, quan vas a buscar rovellons, l'any que ve vols tornar al mateix lloc, perquè tornen a sortir en el mateix lloc. Llavors, què passa? Que si tu una poma l'arrenques una mica, l'estires, trenques el peduncle i te l'emportes. El bolet, si tu l'arrenques, no li fas cap mal. Llavors, la idea de que es talla, l'altra opció és tallar el bolet. Bé, això té un perill. Si el bolet el coneixes la mar de bé, doncs no passa res, tampoc és necessari. Però si tu el culls un bolet i no el coneixes bé o vols preguntar a algú si és comestible o no, no el tallis mai. Perquè si el talles, deixes una part del bolet en el bosc. I aquella part, que és la base de la cama, pot ser fonamental per conèixer-lo. Llavors, jo normalment no recomano que es tallin. Sí? Sí que és cert que, et diré el que faig jo, jo l'arrenco sense escarbar, perquè això és fonamental, és a dir, més arrencar, i llavors, més que res, arrencant no costa res arrencar. El que no cal és gratar el terra ni fer això sí que no. Però un cop l'has arrencat, abans de posar-lo al cistell, moltes vegades tallo la cama per veure si té cucs, és una, i per posar-lo al cistell sense la terra. Si té cucs, millor que el tornem a deixar en el bosc, no ens el menjarem, Pues per això és millor que el deixem al bosc, que farà servei d'una altra manera.
Com acabes de dir també, és important que no fem servir rasclets per rascar el terra, que ho malmetem.
No, això, aquest costum, per sort, s'ha perdut molt. Fa anys enrere era molt corrent, ara ja no es veu gaires vegades. Sí, perquè estem, diguem, és com collir plomes amb una podadora i una destral tallant les branques. No tindria sentit.
Un altre complement, quan anem a buscar a bolets, indispensable és el cistell. Hi ha
Sí.
diferència d'anar a buscar bolets amb un cistell o fer-ho amb una bossa?
Sí, totalment. Però no la que s'està popularitzant, que no, allò de dir amb un cistell perquè s'escampin les espores. Això és una tonteria, perdó, eh? Ho dic així de clar. Sí, les espores ja s'escampen soles. I si el bolet està capgirat cap amunt, ni una espora s'escampa. Ara et diré el què de les espores, perquè te'n faci una idea. Però el cistell permet que estigui airejat el bolet. El bolet es fa molt bé molt de pressa. Ràpidament es pot florir, es pot fer malbé. I el que no convé és amb una bossa de plàstic que s'aixafen. I quan s'aixafen, queden més humits i llavors es podreixen molt més ràpidament. És a dir, és una qüestió de salut, perquè els bolets s'han de menjar en bon estat. Si estan florits, es comencen a podrir, oblida-te'n de menjar-te'ls. I les bosses de plàstic el que fan és aixafar-los, i no és la solució. Pel que fa a les espores, és molt curiós, però ja va haver-hi una vegada un científic que es va dedicar a calcular les espores que feia un xampinyó. I va comptar-ne, perquè tu te'n facis una idea, que un xampinyó en feia 1.800.000 espores per minut. Sí? Tu te'n fas la idea de la quantitat d'espores que té? És a dir, que el que tu puguis dir és que jo porto el cistell perquè s'escampin les espores. No, d'espores en l'aire n'hi ha milions, ja del bolet que tu t'emportes. Ja no és... No és aquest, no faràs cap servei en aquest sentit. D'espores n'hi han milions. Que passa que després algunes són viables i les altres milionada no. És molt
Doncs
curiós, sí.
ara mateix acabes de desbloquejar també un altre d'aquests mites, perquè jo també tenia entès també sempre que si anaves amb el cistell aprofitaves per fer una ressembra del bosc.
No. No, en absolut. És a dir, el moment en què tu el culls i l'aixeques ja s'ha escampat no sé quantes espores. Vull dir, no. I a més les espores cauen. Si el bolet el fiques en una direcció diferent, cauen totes a dintre el mateix del bolet. Vull dir, no. Bueno, aquesta és l'explicació que jo tinc molt clara en aquest sentit. L'escampar espores perquè el cistell és de membre no té cap mena de sentit per mi.
No sé si recordes també aquell lema, que tampoc hi tenia res a veure, però que deia pezquiñino no gràcies. Amb els bolets passa el mateix.
Com, com?
Hem de
Quin?
tenir
Perdona.
consideració de la mida dels bolets quan els agafem.
Ah, la mida. Home, aviam, els bolets, evidentment, si són molt grans i molt desenvolupats, tampoc és recomanable menjar-los. Ara, sí que és cert és que collir un rovelló que faci 1 centímetre és una solemne tonteria. No val la pena. I, a més, si el deixes l'endemà o al cap de 2 dies, algú altre el podrà collir. De fet, és com si tu collis les pomes més grosses o més petites, però no té gaire sentit que collis les petites si es poden esperar 3 dies i fer-se la mida que toca. Millor collir els que tenen una mida normal, no?
Quan parlem també de mida, segurament també hem de parlar de quantitats.
Sí. Clar. Aquí ve la dèria i l'avarícia que tenim els catalans amb això dels bolets. Hem de collir els que ens podem menjar mínimament. Els bolets no duren. No, es pot tindre a la nevera 2 o 3 dies, però després ja no. A totes les oficines hi ha un material que se'n diu material fungible, eh que sí? I dius, i ara de què va el Jaume dient això? D'on te ve el nom de fungible? Ve de fong.
Tot
I és aquell
arreu.
material, que el tens a l'oficina i desapareix sense donar-te'n compte i sense poder, perquè té una vida curta. Això són els fongs, tenen vida curta. Llavors, si tu omples, home, aviam, si omples, trobes ceps i omples tres cistells, aquests els pots assecar i llavors te'ls pots anar menjant durant el temps que vulguis. Però si el bolet no el pots assecar, només el podràs menjar els 2 o 3 dies que venen darrere de collir-los. Llavors no té gaire sentit que en collis tres cistells si no te'ls podràs menjar. Que els
Doncs
pots regalar, eh? Els pots regalar també, que això també va molt bé, però això és una altra història.
també, això tens raó. Doncs avui hem après la importància dels fongs i dels bolets, així que la propera vegada que tothom vagi al bosc, que passi, que vegi un bolet, a banda de pensar en el remenat que farà per sopar, que pensi també en tota aquesta xarxa que ajuda al bon funcionament de l'hàbitat i que captura una gran quantitat de carboni, un exemple claríssim de com depenem de la natura i de la necessitat de conservar-la per la nostra supervivència. Moltes gràcies, Jaume Llistosella.
Tinc un nom complicat, sí. Sí. Molt bé.